Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt benvinguts, mosseguis. Dia de premis. Avui és la Loteria Nacional de Mossega la Poma. Avui sí, tenim el Gordo i la Pedrera. Ho tenim tot aquí. Hòstia, molt content, molt content. Molt content de tenir amb nosaltres avui a l'Ernest.
Hola.
I al Carlos Tarlux. Cerveceros de pro, mosseguis encara més de pro, mecenes, tots, ja que ja no sé què més sou vosaltres.
Tot
ja. Bueno, molt bé, estan aquí avui per parlar de cervesa artesana i també perquè ens ajudaran a donar els premis, o un dels premis, de molts dels premis que tenim avui per donar als mosseguis, que són temes relacionats amb la birra feta a casa. Marc, benvingut també a Mossega la Poma.
Què tal, Tomàs? Escolta una cosa, tinc una fe de rates de fer de la setmana passada.
I a més, et vaig enviar, no sé si et va arribar, una pregunta d'un oient.
Quina?
Hòstia, la vaig a buscar.
Bueno, jo sé que vaig contestar algú alguna cosa. Quan
per correu?
Quan m'envies contesto directament, però no recordo què va perquè contesto masses mails a la setmana.
Crec que era com tu feies tu i la C per compartir no sé què.
Ho compartim i ja està. O sigui, el problema està que és, o sigui, has de tenir una relació molt, molt, molt de confiança, allò confiança que fa fàstic total, perquè ja. No hi ha manera, o sigui, si comparteixes compte d'iCloud, o no comparteixes contrasenyes o les comparteixes, però és o tot o res. I si vols tindre un subconjunt de contrasenyes que només sigui teves, doncs llavors necessites fer servir un Bitwarden o fer servir un One Password, una cosa d'aquestes. Però la fe de rates de la setmana passada és que jo vaig agafar i vaig estar explicant la història dels que havien mort pels tornados, vale? I aquí tots veu saltar a defensar Amazon. No, pobrets, que no, que sí, que els deixen anar a fer pipi i que no han de...
No vam defensar Amazon,
no els veu defensar poc, que sí que els van defensar.
Que jo no els vaig defensar.
Que els havien avisat, que se'n van anar a un lavabo i es van amagar, el que sigui. Doncs han sortit ja filtrades unes converses entre middle managers d'Amazon i repartidors d'Amazon, que els hi deien als treballadors que o repartien amb els tornados per allà o els fotien al carrer. Vale? Llavors, jo aquí no estic dient jo no estic dient aquí que sigui culpa del senyor Jeff Bezos en persona, ni de la directiva d'Amazon estratègica o dels senyors que estiguin en el advisory board i tot això, però el que sí que segurament passen aquí és que...
Perdona, Marc, una cosa, és culpa d'Amazon, perquè si Amazon emet una directiva perquè els seus comandaments intermitjos autoritzin davant de qualsevol problema que els treballadors, els repartidors, marxin a casa o aturin el seu repartiment, es compleix, perquè si no...
És un tema de selecció de personal. O sigui, el que té tota la pinta per totes les històries que vaig escoltant en general és que els middle managers que estan encarregats del tema de logística tenen un perfil de pitbull.
Clar.
Si Amazon ha seleccionat, diguéssim, a la gent que està esperonant, els que tenen que estar posant coses a caixes, i els que tenen que estar repartint, i els que tenen que estar apretant en els falsos autònoms i en les empreses que treballen per ell, tenen un perfil de pitbull, de gent molt agressiva i de gent, diguéssim, amb unes quotes de qualitat de servei molt bèsties. I clar, evidentment, quan optimitzes a saco una cosa, doncs totes les altres coses se't cauen a terra. I llavors tenen un problema, perquè estan optimitzant massa per aquesta banda. I ells passen aquest tipus de coses i és molt bèstia.
Sí, és molt fort.
A veure, jo tinc la sort de viure en una casa, i suposo que en Carlos també, tu, Ernest, no som vius. O sigui, però a mi m'arriba, a mi em venen a casa els senyors que porten, senyors i senyores que reparteixen, i pràcticament ja els conec a tots, ja em coneixen a mi, ja ens coneixem tots, potser són mitja dotzena, una dotzena de persones que van passant per aquí, i collons, doncs, acabes que has de
Marc,
fer...
Marc, els que vivim en pisos també coneixem els nostres repartidors.
També els coneixeu, va, jo no ho sé perquè entenc que com que les zones...
Arbúcies no venen gaire, perquè sempre és el mateix.
Casa és, la zona és més d'allò. No sé, no sé quin és el percentatge d'allò, però hi ha uns que ja els coneixes i llavors és el final de dir, has d'intentar ser el més persona possible i el més amable amb ells i perquè fi, i dius, hòstia, que és gent i aquestes empreses que tot és tecnologia i al final, escolta, és que hi ha persones treballant al final i
això també
emprenya molt.
Em recorda, Marc, que l'altre dia vaig llegir un tuit quan va haver-hi el diluvi a l'Empordà o així de pluges i en Jairo Domínguez va dir, diu, cabrons, no comenceu a demanar globos ara a Figueres. Saps? Vull dir que al final és, estic a casa, saps? És molt còmode estar plovent, doncs que em vingui el de globo i em porti el menjar. Al final també som nosaltres mateixos que podem de pensar i dir, hòstia, el demano o no el demano, ahir vaig a buscar.
Tens raó. És veritat, aquí hi ha un tema de responsabilitat personal que és que aplica, eh? Aplica també.
Bueno, però igualment, el que sí que hi ha és que hi ha una sèrie d'empreses que estan triomfant a base d'oferir-nos uns serveis que són molt baratos, que són molt baratos. En el cas d'Amazon Prime és enviaments a cost zero, amb la qual cosa no d'això. I això és a costa de retallar molt a certs perfils i no tot val. I no tot val, i ens hem de començar a plantejar aquestes coses. Llavors, com que la setmana passada sembla com si haguéssim deixat sortir-se'n Amazon de Rositas, és dir, no, ho han fet malament, ho han fet entre malament i molt malament. I se'ls ha de dir, i tracten malament els treballadors, sobretot els treballadors que no són tecnològics. O sigui, a més, hi ha una asimetria bestial entre hi ha els treballadors i les treballadores que són enginyers, dissenyadors, la gent que porta... que crea propietat intel·lectual per aquestes empreses i després, diguéssim, hi ha la gent, diguéssim, que estan, això,
la mà d'obra, paquets, no?
Que els tracten fatal.
I Amazon
i com que sí no, que és veritat. I com que no aporten valor afegit, doncs, o almenys d'una forma percebuda, i a més, segurament perquè deuen tindre clar que d'aquí 20 anys això ho tindran tot automatitzat i vindran els drons o el que sigui. Per tant, no és una cosa en la que vulguin invertir en millorar. O sigui, és una cosa que tenen ara i que s'ho han de treure a sobre. Per si no, aquestes empreses d'innovació contínua voldrien mantenir-ho amb unes
paràmetres d'excel·lència i de qualitat mantenibles. Per això, per aquestes empreses, els repartidors són prescindibles, no són ni tan sols de plantilla. I per això Europa s'ha posat farruca dient no, això són falsos autònoms, carallots...
I molt farrucos que ens hem de posar.
Molt bé. Vale, doncs, em sembla que el Carlos s'ha caigut, el tenim aquí fix en pantalla, sí, però ja no surt a Twitch.
Sí, tenim una foto d'en Carlos.
Sí, tenim una foto d'en Carlos.
Carlos està aquí.
Bueno, en tot cas, estàvem encara presentant el programa, si us sembla, comencem-lo, vale? Oficialment.
Escolta una cosa, com que s'ha congelat en Carlos, i si fem una aturada de la gravació i tornem
anem a fer una aturada de la gravació.
Una falca?
Sí, una, posem la falca i comencem.
Posem una falca, aturem la gravació, tornem a engegar, tot fantàstic.
Tot fantàstic.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs ja estem amb el programa i de cop i volta ha aparegut en Magma i el Carlos Tarlux ha deixat d'estar fregit. Esperem que... Saludem de nou als companys de Twitch, sisplau. Ja direu que ara... Jo diria que ja hi som, eh? Hola, sí, ja em sembla que sí. No sé, he aixecat la mà, sí, ara veig que sí que hi som. Vale, perfecte. Doncs sí, seguim amb el programa, si us sembla, i anem a parlar de birra artesana, vale? Per què us ha interessat la birra artesana, Ernest, Carlos? És algo de sempre? Vau caure una marmita de birra quan éreu petits o què?
Jo no, jo va ser cap al 2010, el 2009 que vaig descobrir la cervesa artesana i molt, molt fort potser, però també quasi la cervesa. O sigui, jo no prenia pràcticament cervesa, potser algun quinto, algun vespre, però no, jo no era especialment cerveser. Però el 2009 vaig començar a veure que hi havia cerveses diferents i no vaig començar per les belgues, vaig començar per les artesanes catalanes, les poques que hi havia, la cervesera del Montseny, la Rosita i no sé quina altra, ara no recordo què més, la Mosca de Girona. I arrel d'anar amb els companys aparelladors, que jo soc arquitecte tècnic, amb els companys aparelladors anàvem a prendre cerveses.
Que aquests fan birres, i... fan de tot, no?
Sí. Bueno, aquests sobretot són consumidors, eh?
Ja, ja.
El que potser m'he fet més...
Tu fabriques i, no, i els altres consumeixen.
Elaborar, sí, i de temes de fàbriques de cervesa, però els meus col·legues són els que fan que els negocis funcionin, perquè... es deixen una pasta amb cervesa artesana. Sí, sí.
Però, Carlos, la definició de cervesa artesana quina és? És a dir, per exemple, has parlat de la Rosita,
amb bidons,
no?
D'aquests blaus?
No.
La Rosita està al supermercat. Quina diferència hi ha entre la Damm i la Rosita?
La producció.
En teoria, també la matèria prima, bueno, l'Ernest també ho dirà, però una cosa que jo trobo que és molt important és que la matèria prima sigui bona i que no t'estiguin enganyant. Perquè a vegades
no s'enganyen.
Industrial, sí, la cervesa industrial, doncs, posen altres ingredients.
Clar, és que...
a vegades també ho posen, sí que a vegades ho posen a l'etiqueta, com pot ser la més coneguda de totes, que ho diu, que porta arròs.
Arròs
es posa per abaratir el cost de la cervesa, perquè,
clar, perquè
és més cara que l'arròs.
Jo vinc de família d'hostaleria i tal, i jo flipo a vegades a l'estiu, quan ve el camió de la cervesa, allò està a quasi 40 graus, eh? El camió, però és un...
La principal diferència...
Dius, allò aguanta...
Si fos artesana...
Però
ja
el camió
no.
Dels bidons...
Els bidons
o les ampolles?
No, les ampolles de mitjana, que no sé per què li diuen mitjana,
i,
perquè és un terç, em sembla.
Perdoneu, Ernest, que deies que la principal diferència era...
La principal diferència normalment és que no està pasteuritzada. Normalment la artesana no pasteuritzem. I llavors, això que diu en Magma a 40 graus, la podem fer malbé. O sigui, al final una cervesa artesana has de pensar que és com un vi. Ara cada vegada menys, perquè ara ja hi posen, la carbonatitzen, ja no hi fiquen els sucres perquè faci els de segona fermentació en ampolla o en llauna, però normalment al principi o abans era, quasi sempre feia la segona fermentació en ampolla i en llauna. Llavors és com un vi, està viu. Allà dins hi ha organismes que acaben de fer que hi hagi el gas i que hi hagi la d'allò. I a mesura que passa el temps pot empitjorar o pot millorar. Normalment la cervesa empitjora amb el temps, no millora, com el vi. Però
una,
la principal
cosa...
d'allò és això, que si no està
pasteuritzada... Hi ha com una finestra de temps. Si te la fots abans d'hora no està bé i si et passes tampoc està bé.
Exacte.
Per exemple, les que porten molt de llúpol et recomanen prendre-les durant els primers 3 mesos, que és quan es mantenen més les aromes. Però a partir dels 3 mesos no és que estigui dolenta, però no és com... En
no és tan bona.
Com... Diguéssim.
Sí.
Hi ha un altre
I també
tema
per això fan llauna ara.
Sí. Jo, per cert, que jo que sí que... Jo no prenia tampoc cervesa, era com el Carlos. Un bon dia la vaig descobrir i és la meva beguda, sobretot a l'estiu, no? Però sí, ara sí que jo puc dir que sóc cerveser, m'agrada molt la cervesa, em treu molt la set, m'agrada. Tant és així que ja m'estimo més prendre amb una cervesa petita, amb ampolla petita, que una llauna. Perquè la llauna, el gas de la llauna no m'agrada.
Hi ha molta diferència de gust.
Sí.
Això, Tomàs, que treu la set, ha sigut sempre així? És a dir,
no sé,
que
això em passa
perquè a mi no hi ha cap beguda que no sigui aigua.
L'aigua també treu la set, com a principal. Un altre tema, mira, parlant d'aigua.
Una cosa, perdó, això que dèiem de l'ampolla de vidre, jo, per exemple, ara quan va començar el Covid, m'he aficionat a la cervesa sense alcohol. Ja li vaig explicar a en Carlos, prenc cervesa sense alcohol perquè, clar, estàs sol, estàs a casa amb la família, amb els nens i la dona no beu alcohol, els nanos no beuen alcohol i tu estàs allà i fota't tu birres allà a casa, dius, no, és allò, beber sol, és una miqueta com patètic, però a mi m'agrada la cervesa. I he començat, vaig començar a beure cervesa sense alcohol i en aquest cas, la cervesa sense alcohol de llauna es nota molt, 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 molt la diferència de gust amb la mateixa marca
i de gas,
amb l'ampolla.
De gust i de gas, perquè no la poden...
Té més gas la sense alcohol, dic la de llauna, té més gas...
No, té més gas la de l'ampolla.
Depèn.
Això depèn de la marca i depèn de tot.
Sí.
Jo, si t'haig de ser sincer,
depèn de la marca i depèn de tot.
Sense alcohol. No em sap greu.
Com? No està, doncs,
que no has estat mai una cervesa
sense
alcohol.
A veure, al principi les notes estranyes...
Han canviat molt amb els últims anys, Marc. Ara són molt més bones que fa uns anys.
No, estan molt bé. Estan molt bé i, a més, comença a haver-hi molta varietat. O sigui, vas a, per exemple, a França, hi ha moltes marques que fan cerveses sense alcohol i interessants. Em sembla que li vaig donar una lef així amb gust afruitat que fan sense...
Sí.
Que, no sé si a gust de cirera o de què...
Però hauré de provar-les.
Hi ha serra... O sigui, sobretot quan surts, quan surts a França, en algunes regions, perquè no tot arreu, vale? Perquè algun lloc ja no, no sa... a França hi ha llocs que no saben ni què és la cervesa, o sigui, ja foten només vi, però hi ha llocs que sí que tenen moltes cerveses, molts tipus de cervesa diferents, i hi ha cerveses sense alcohol.
Al nord de França és birrero i al sud és vinícola. Sí. Una cosa,
espera, sí, una cosa referent al que deies també, de demanaves que quina diferència hi havia entre artesana i industrial, que deies l'artesana es fa amb bidons. Pues aquí enllaçaria una mica amb el que ha dit el Marc sobre Amazon abans, que Amazon segurament, quan pugui, eliminarà els treballadors, si ho pot repartir tot, amb sistemes mecànics
autònoms,
o
automàtics,
no?
Sí.
Amb drons, amb vehicles autònoms, perquè la mà d'obra és molt cara. Aleshores, amb la cervesa artesana, això que diem de no, és que s'ha de fer amb bidons i tal, mentida podrida. O sigui, fa 10 anys ningú envasava amb màquines envasadores o ningú enllaunava... Sobretot el tema de les ampolles, es feia tot manual i era una matada. A la que s'han abaratit els costos o la gent ha pogut invertir una mica més de diners, directament es posen envasadores automàtiques, perquè el temps que perds envasant, o sigui, embotellant i xapant les ampolles...
No surt, que és una borrada de temps.
Exacte, llavors, amb això el que vull dir és que artesana sí, per temes de qualitat. És que potser el tema artesà aquí està molt pensat en tema que és molt manual i tal, però realment és un tema de qualitat, perquè en quant a industrialització, si algú tingués prou pasta per muntar Estrella d'Am però artesana, ho farien.
Bueno, no tenim pasta per muntar l'Estrella d'Am perquè la d'Am va fer els diners amb el franquisme.
No, però...
No fa nada, eh? Ahí lo dejo, eh?
Però que als Estats Units hi ha moltes cerveseres molt més grans que la d'Am que són artesanes.
Exacte.
Que cuiden el producte i és una altra filosofia, diguéssim. No però
fixeu-vos una cosa...
Repercutirien el cost només, és a dir, que en comptes d'una mitjana valer...
Bueno, conforme fas més cervesa, 40. Barateixes els costos, això també és un tema d'escalat, no?
Sí. Permeteu-me una cosa sobre això que estava dient en Carlos, i és una reflexió, diguéssim, que a més surt de l'àmbit de la cervesa i va a moltes altres bandes. A la meitat, la segona meitat del segle XX ha sigut l'època de la història en la que hi ha hagut més acumulació de processos de fabricació. És a dir, l'electricitat, el gas, la fabricació industrial, tot s'ha anat acumulant en llocs molt, molt concrets on es feia servir una maquinària molt especialitzada, molt cara, amb una gran capacitat de producció i amb uns costos d'amortització molt bèsties i, per tant, que cridava economies d'escala. Amb la qual cosa, diguéssim, tens un lloc on es foten pantalons, un lloc on es fot cervesa, un lloc on es fot això. És a dir, comença a haver-hi la fabricació aquesta a gran escala. En canvi, el que estem veient ara, i ho estem veient en molts entorns, és a dir, des de la computació, des de la fabricació de drons casolana, als ordinadors personals, a les plaques fotovoltaiques o la cervesa artesana, en què comença a haver-hi la possibilitat de, perquè la tecnologia, la ciència de materials i la distribució ho permet, que es generin mitjans de producció a escala petita. En el moment
que
jo a casa meva puc tindre una màquina de CNC i que no suposa una despesa absurda i que un cerveser artesà pugui agafar i gastant-se 5.000 euros i comprar-se una màquina xapadora, vale? Dius, ostres, una màquina, per 5.000 euros un cerveser artesà que estigui ficat en el rotllo, fot la inversió, perquè l'acabes amortitzant o un parell es junten i comparteixen una màquina. I de cop i volta ja no és únicament Moritz i Sdam i són...
Hi ha, bueno, hi han corporat cooperatives?
Campo, però aquests no fan cervesa.
No.
Però que tenen la màquina xapada. Comença a aparèixer, diguéssim, la possibilitat això, doncs, de fer servir els mateixos mecanismes que abans eren superindustrials i que podien tenir molt pocs, però que ara es miniaturitzen i, a més, no només la fabricació, sinó que, a més, el coneixement de com fer-lo servir i mantenir a través d'internet, hi ha la informació i els vídeos de suport i les comunitats a través de fòrums i tot això, és que s'expliquen com ho munten, com ho mantenen i com ho operen, perquè estic convençut que hi ha fòrums de cerveses artesans que discuteixen sobre màquines xapadores i com les fa servir i on compren les xapes i de què mena ho posen i tot aquest tipus de
coses. I les ampolles, també.
De la mateixa manera que veiem en el món de la guitarra o en el món de les plaques fotovoltaiques, a tot arreu està passant
això. I la impressió 3D.
De les antenes.
La impressió 3D, sí.
I amb les antenes. És a dir, està vendint com una descentralització de la tecnologia i el que fa que també sigui molt més robust. I a més també el que passa és en la segona meitat del segle XX vam arribar a aquesta visió de la qualitat, que la qualitat era la uniformització. La uniformitat. I llavors, per exemple, tens la visió americana de què és un formatge. Pels americans un formatge és el cheddar o són els tranchetes. Punt. Vale? A mi m'agrada el formatge francès. Vale? Perquè vas a una botiga
i dius... Cada poble té el seu.
Tu vas a una botiga i dius, vull formatge de cabra. I et diuen, tenim aquests 12 formatge de cabres. Sí. Vale? I aquests amb bitx, amb uns fongs escarosos que estan caticagues de bons. Aquest està més curat, aquest està més curat, que és gairebé totalment fred, fresc, que sembla una lleterada de camell. I tots estan de puta mare i pots triar el formatge que t'agrada. I tens això perquè ja es fot formatge a tot arreu. En canvi, la visió aquesta centralitzada dels americans és un formatge, el puto cheddar, que a sobre és una merda que t'hi cagues. És horrorós, que és el que foten en les hamburgueseries. És un formatge francament dolent, però que es conserva i que pràcticament s'emmagatzema com si fos cartró. Doncs, la gràcia és aquesta, que ja no només hi ha una evolució tecnològica i informacional que permet que surtin tots aquests homebrewers de cervesa.
Això funciona així, Ernest i Carlos, o no?
Sí, en part sí, està clar. Des del punt... Jo
les màquines són més barates i teniu la informació...
Vaig començar més tard i comences en un graig. O sigui, jo vaig començar en un graig amb dos bidons no blaus sinó blancs, però fent cervesa
com
sota
el graig
a casa. I llavors el que... Sí, exacte. I llavors el que et fa fer el salt és que hi ha molts petits cervesers que són... Perdona, Carlos... Acabo. Sí, sí. Hi ha molts petits cervesers que són molt petits i ells no poden omplir tot el seu d'allò amb la seva cervesa i llavors ens acullen a nosaltres, que tenim la nostra recepta i diem, hosti, volem fer cervesa i volem que sigui legal i la vull vendre. Doncs pues mira, vine aquí i jo et faig la teva cervesa amb la teva recepta, l'etiquetem, l'envasem i ja tens el teu RIS-PAC i tot oficial i la pots vendre al que vulguis. I llavors aquests petits que... poden anar invertint i poden anar
creixent. Això seria com un règim de cooperativa, no? Per entendre'l, més o menys.
Quin software feia servir per les receptes? Perquè hi ha software de receptes.
Jo feia servir un que es deia Beersmith.
Jo també faig el Beersmith. És quasi el que es fa servir sempre.
I vaig arribar a pagar la llicència i tot, eh?
Però el software de receptes, a què us referiu? És a dir,
teniu una base de dades? És molt científic, això.
Sí, és una base de dades. Però va molt bé perquè tu dius, jo vull fer una IPA i et marca els rangs en els que ha d'estar una IPA. Tot i que avui en dia totes les cerveses potser tenen variacions molt bèsties dintre dels mateixos estils.
Bueno, els cervesers s'avorreixen i fan de tot, ja.
Sí, però segueixen, o sigui, diguéssim, aquesta base de dades segueix segurament, no estic segur, però segurament segueix el BJCP, que és un estàndard d'estils cervesers, i et diu una IPA ha d'estar entre, jo què sé, 40 IBUs i 80. Si et passes d'aquí és una Imperial IPA, si està més baix és una Pale Ale. De graduació igual, dius una IPA has d'estar entre 6 i 7 i mig, per exemple. I aleshores és molt xulo perquè veus un gràfic i dius, ai, doncs li tiro més malta d'aquesta, a veure què passa. Hòstia, el color
se'm dispara.
I no és el color que ha de tenir una IPA. Però bueno, vaig a provar-ho i la pots fer així, no? Però diguéssim que el software aquest és molt xulo perquè et permet dissenyar la recepta dintre uns paràmetres i a més després durant el dia de l'elaboració també era molt xulo perquè et permet prendre moltes notes i controlar els temps de cada cosa. I tens tot molt més controlat. És molt, molt interessant.
Sí. Queda pensar que la cervesa no és com el vi. El vi, jo sempre dic, el vi ho aguanta tot. El vi, si l'aixafaven amb els peus, o, saps? I era bo. La cervesa no, la cervesa és molt crítica.
Una mínima contaminació se'n va a la merda.
Sí, sí, hi ha dos o tres processos que dius aquí no podem fallar, vale? Sí. I és molt més crític. Llavors, programes d'aquests que et controlen molt les coses i que et venien molt bé els tempos i les temperatures i tot això, fa que llavors la cervesa sigui super més rodona i super perfecta.
Quan dius una cosa... programes que controlen els tempos, és només una informació que et dona
la recepta,
un software i que tu no hi ha cap automat, diguem-ne, no hi ha cap automatització.
Depèn si tens...
A les grans segur que sí. Jo no
a les grans sí, però del programa aquest que estem parlant és tan sols una consulta, no?
Sí,
però jo tenia la màquina que feia servir al final, ara ja no la tinc, jo... Ara direu, ja no tinc màquina de fer cervesa, ja no faig cervesa a casa. Però bueno, el tema és que tenia una, que jo moltes vegades dic, tenia una Thermomix de fer cervesa, perquè tu posaves els ingredients i tenia un petit display, perquè a més era molt cutre el display perquè la meva era bastant vella, però actualment és digital i tu allà doncs és com la Thermomix, li dius... Tants minuts, aquesta temperatura, tants minuts aquesta, i aleshores ja et va avisant, pip, 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 s'ha acabat el primer tempo. Ah, vale, doncs ara he d'afegir la malta. Al cap d'un rato, pip, 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 s'ha acabat. Ah,
vale.
Malta. I això és la màquina.
Atenció, atenció, perdoneu un segon, Acabo de descriure la query a Google, Make Beer in Thermomix. M'han sortit 1.170.000 resultats. I començant amb receptes i vídeos. O sigui que igual aquest Nadal, els que tenim Thermomix...
Ja, però pot ser 2 litres de cervesa o menys.
Exacte.
3, en el meu de 3.
Menys perquè, exacte, el mos que treus és molt menys que el que tu...
Faràs una viola.
Però, escolta, per passar-t'ho bé... Per passar-t'ho bé...
Una pregunta que porto... Que crec que és important. L'aigua.
És molt important. És el 70... És que és tot.
Perquè, clar, a l'Ernest... Diuen
que és el 90%, sí,
sí.
Tots els 4 ingredients de la cervesa són superimportants. Quan t'hi fiques, és com tot. O sigui, primer dius, el llúpol és superimportant. Després dius, no, que la malta també. Després et diuen, el llevat. I al final acabes veient que és que l'aigua també. I aleshores tu pots jugar amb tot. En aquest sentit, és el que deia l'Ernest, que no dic que el vi sigui fàcil de fer, però el vi és molt simple. És xafar raïm i fermentar. La cervesa, tens unes variacions que pots fer bestials d'una quantitat de variables que et pots fer, o sigui, és que són infinites les cerveses, pràcticament.
Una pregunta sobre l'aigua. Llavors, quan dius l'aigua, el que vols és aigua dura, aigua tova, o és igual?
Perdona, l'aigua aigua bona per fer cervesa és l'aigua del Montseny. Punto. Ja està, s'acaba.
Jo per fer cervesa a casa comprava garrafes d'aigua del Montseny.
Sí, sí, sí.
No feia servir l'aixeta.
Sí, és que ja et diuen, o sigui que l'aixeta... No.
Perquè l'altre lloc a Catalunya on hi ha bona aigua és... bona aigua, aigua maca, fresca, bona, és el Cadí, però tota la banda del Pedraforca té mineral de ferro i és horrible per veure, és una mica... I fins i tot hi ha llocs que tenen sulfur, saps? Que huele a huevos podridos. Sí, sí, sí.
I si tens un osmòtic, per exemple, com jo...
Clar, és que això és el que fem a les fàbriques, instal·lem sistemes d'osmosis i descalcificadors per després que el cerveser jugui amb l'aigua, si li vol afegir més calç o sulfats o el que necessiti, en funció de la recepta. És que és el que diem. Amb aquest programa el Beer Smith, l'aigua no recordo, segur que també es deu poder tocar. És que jo no,
crec que sí.
Jo al final vaig tocar poc l'aigua, però a les fàbriques de cervesa instal·lem... tant osmosis com descalcificador.
Totes les homebrews petites que jo he anat tenen un descalcificador i un d'allò i intenten treure l'aigua neutra tant com poden. I crec que la Moritz, si no recordo, comprava aigua aquí a Arbúcies, o sigui, aquí a Sant Hilari o Arbúcies, no sé si de Font d'Or o d'un d'aquests, i camions d'aquests anaven per fer cervesa a Moritz, crec recordar.
Ernest, ara que estem amb la Moritz on es fa?
En teoria, hòstia, ara m'has matat, però jo veig a Barcelona.
A veure, abans la fàbrica
al Llobregat.
Es fa a Saragossa.
Ah, sí, a Saragossa.
La Moritz,
perquè la fàbrica aquella que tenen...
El 90% de la gent està enganyada. La Moritz no es fa.
Bueno,
la Moritz és de Saragossa.
Però a veure, l'Agma, per això és igual.
Ara pots anar sopant a la fàbrica aquella que et dona el pollastre aquell amb una botella pel cul.
Apple d'on és?
Però això és igual com va sortir la Brava.
De Cupertino.
La Brava on es feia. O no, l'Estelada, no sé si us recordeu.
Exacte.
Apple sí, clar, és de Xina. Però ho posa.
D'on és la Brava aquesta? Sí, van jugar amb el nom.
Van jugar amb el
aquí
nom.
La, aquí la gràcia són les... Aquí són es dissenya. Sí, clar.
Aquí una, la gràcia una pregunta, Carlos. A veure... estem parlant, diguéssim, que la birra és tan complicada de fer, els processos han de sortir tant d'estancs, però, a veure, la birra és un producte que la humanitat porta fotent des de fot milers d'anys, vale? Llavors, a veure, entenc que les
previsiblement condicions... Previsiblement abans que el vi, eh? Abans que el vi.
Bueno, no,
sí.
Segurament, potser sí, potser no, però el procés d'elaboració de birra, hi ha moments on segurament no hi havia osmotitzadors d'aigua, no teníem precisió micromètrica per mesurar la quantitat de malt i la quantitat de llúpol, i la llevadura segurament agafaven i li rascaven les calces a la senyora a veure què traien d'allà, no?
No sabien que hi havia llevat.
No sabien que hi havia llevat i fotien birra.
A la Moños, no? Li rascaven les calces.
Si heu llegit coses d'història de la birra i de la fabricació, perquè clar, quan vas a història a museus etnogràfics pel món, a molts, per exemple,
el llevat no existia, el que passa que en els processos que tenien ells s'incorporava,
sempre ha existit, perquè o sigui,
sí, però no existia.
El que passa que eren salvatges.
Sí.
Vull dir que tu si agafes raïm, l'aixafes i el deixes en un pot, fermentarà. Per què? Perquè hi ha llevats en l'ambient. A tot arreu hi ha llevats.
Yeah. De fet, hi ha una cervesa que és així.
Sí. I les làmbiques...
Sí, les làmbiques.
El llevat del pa, és el no sé què, el no sé què servicià, O sigui, és el sí, de la cervesa és el del pa. I hi ha gent que fot pa amb cervesa.
Sí. Però el tema és, això que deies de la història... sí, o sigui, el que no sabien, o sigui, ells feien la barreja de malta, o sigui, de malta de gra, el deixaven amb aigua i veien que allò després pues, estava molt bo i tal, però em sembla que era a Egipte, s'ho bevien amb una canyeta perquè s'ho bevien directament, era com si es beguessin la papilla, saps? O sigui, una papilla
amb el most.
Més líquida, exacte, el most havia fermentat allà però estava amb el gra, no ho filtraven. I s'ho bevien...
Com el mate, diguéssim.
Sí, això hi ha jeroglífics d'aquests que es veu, o que han deduït això. I després vaig veure una sèrie un cerveser dels Estats Units, com es diu ara, no em surt el nom, el Dogfish Head, que el propietari d'una cervesera americana, que probablement és més gran que l'Estrella Damm, però si tu li preguntes a qualsevol... Bueno, ara potser ja no tant. Però estava superben considerat com a craft beer, perquè com a cervesa artesana, i perquè són tremendes. Total, va fer una sèrie i anava a diferents països del món a elaborar estils de cervesa, a recuperar estils de cervesa antics. I va anar, no sé si era al Perú, em sembla, es feia una cervesa que posaven blat de moro mastegat per les dones. Les dones del poble mastegaven el blat de moro i l'escopien i el tiraven en el cubell on feien la cervesa. I què passava?
Una sopa...
els enzims de la boca i tal,
i els bacteris,
que allò fermentés d'una manera especial. Doncs,
això no sé si passaria els controls de qualitat alimentària avui.
Ara potser no.
Bueno, però l'alcohol ho mata.
I després, una altra cosa, relacionat amb el llevat, lo típic de la Ley de la Pureza de la Cerveza Alemana de 1516, per a mi, la cervesa allà no portava llevat. Sempre parla de... O sigui, és bo que parla de llúpol, de malta i d'aigua, que la cervesa ha de portar aquests ingredients. No parlar del llevat perquè no sabien què era.
No, i perquè no esterilitzaven, no esterilitzaven el pot. O sigui, si tu el pot on bulls no l'esterilitzes i li fots sabó, doncs segurament allà hi ha de tot. Hi ha penicilina i llevat i de tot. és que és un llat.
Una pregunta, Carlos. La malta és un ingredient?
Molt bé, aquesta pregunta. No,
estudiat amb
l'Agma. La malta és un cereal que ha patit un procés de maltejat.
És a dir, que quan dius malta, no... T'ha de dir de què és, no?
La malta no pots plantar malta. La malta no es planta. Exacte.
Vale.
És un cereal, qualsevol cereal, que ha patit un procés de germinació. I d'aturat d'aquella germinació...
Perquè es torna, no?
I aleshores es torra en diferents graus, depèn de
grau de
torrefacció que vulguis. Sí.
Que això inclou
el d'ordi, pot ser de blat, pot ser...
El sake no és un licor, no és un vi, és una cervesa. El que passa que està una mica amb un procediment una mica diferent de la cervesa nostra, però és arròs fermentat, no és licor d'arròs, és arròs fermentat. Tots els fermentats de cereal són cervesa. El que passa que, quin altre? Hi havia un altre que també té un altre nom, ara no me'n recordo, però el sake té un nom diferent, no? Hi ha la cervesa i després, ara, quan me'n recordi ja us ho posaré en el Telegram, però hi ha un altre que també... que és fermentat de... és un cereal fermentat, però li diem d'una altra manera. No sé.
Però la malta ha de ser de cereal, eh? És a dir, no podria fer-ho de, jo què sé, de patata.
Podries... no, que et sortiria. Si fas... què es fa de la patata? Es fa
el whisky. El vodka però, o el...
No, el whisky no. El whisky es fa de la cervesa sense llúpol. Sí. El whisky de malta és...
cervesa sense llúpol.
És, tu fas un most és que fas el mateix procediment que la cervesa, el que passa que no li tires llúpol.
No hi afegeixes el llúpol.
Exacte, fas fermentar, has de fer fermentar igualment aquell most, perquè si no no tindries alcohol. I quan ha fermentat...
ho destiles.
Ho destiles. Que això també, molts cervesers, que estan fent també? Quan,
ara estan en barrica tots.
Exacte. No, i fan una cosa, un subproducte de les fàbriques de cervesa actualment comença a ser les ginebres i els whiskies, acaben sent ginebres. Per què? Perquè si et surt un lot que està malament i decideixes llançar-lo per ètica d'empresa, de dir, jo no faré un producte meu que estigui malament, dius, pues vaya putada, llançar, jo què sé, 3.000 litros de cervesa, no? Doncs es compren, hi ha moltes empreses, per exemple, Napa Beer, que és una de Pamplona, es va comprar una destiladora i aleshores què fa? Pues una cervesa que malauradament ha sortit malament, la puc destilar i puc fer un licor d'allò, vale? Perquè quan destiles els defectes de la cervesa, entenc, jo això ja no domino tant, però...
Jo tampoc,
però... S'eliminen una sèrie de defectes i recuperes un alcohol.
Com les oblees de processadors, no? Que els que surten malament, pues això és un processador...
És un Pentium, és un Intel Pentium.
Però això ho feien, amb el Pentium, com es deia, el Pentium SX, hi havia els Pentium SX, era un Pentium que en la part del coprocessador matemàtic havien detectat errors i llavors el que feien és que li fotien algun tipus de, no sé si per promo o com collons ho fotien, venien el Pentium més barat per dir, aquesta part és... Hi ha un error, pot ser qualsevol error?
Sí, sí, ja està.
A veure, nois, hem d'avançar. Jo saltaria la següent secció, que avui hem de donar un munt de premis i a més tenim els dos... Parts dels premis venen d'aquests dos senyors, però gràcies a ells també. Per tant, hem d'avançar. Si sembla, anem a la part de contacte, anem a donar els premis. Atenció, Twitch. Per cert, quan parlàvem de l'aigua, de beure aigua perquè treia la set i la cervesa, a Twitch, l'Òscar Apel deia... l'aigua espatlla els camins i fa races. Millor cervesa. Sí. O sigui que... Bueno, anem a la part de contacte, anem a donar... Avui tenim... A veure, tenim 6 nous mecenes, 5, 3, 3, més 2... Bueno, no sé, 10, 12, 15, 20, 20 premis a donar... Bueno, 20 persones...
I ha fet que overflow al comptador.
Uah, ja estem aquí flipant. O sigui que anem cap allà. Vinga, va.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé. Abans que entri amb els noms dels nous mecenes, que sapigueu que encara funciona l'amic invisible a l'aixeta, vale? Heu d'entrar i a un altre mecenes que conegueu o a una persona que conegueu li envieu l'enllaç, vale? Que es doni d'alta, no li ha de costar res perquè és l'aixeta la que ens dona els diners a nosaltres, no la persona, vale? La persona subscriu amb la modalitat t'estimo, que sembla que són 5 pavos i durant 3 mesos l'aixeta ens paga a nosaltres aquests 5 pavos, vale? O sigui, que no ha de fer res. Després, si vols seguir, vale, i si no, doncs mira't a l'amics. Però si no ho feu, no ens arribaran els diners. Per tant, feu-ho. Feu, sisplau, perquè no, si no, no ens arribaran els diners. Vale, dit això, nous mecenes de la Xeta. Moltes gràcies. A més, és que d'aquests sis, dues noies, Marc. Alucinante.
Molt bé,
never
molt
happened
bé.
Before. Vale?
Noies i tot, està molt
brutal.
Bé.
No una, no, dos.
Però dos. Això jo crec que és pel magma.
In paral·lelo.
És el magma que treu les dones.
Sí, sí.
És el magma.
Bueno, algunes les atreu sí. I altres les allunya. Perquè tot no es pot en aquesta
vida. Les atreu o les treu? Vale, no, no, no.
Les atreu, les atreu.
Bueno, va. Guanyadors. Mecenes nous de la Xeta, moltes gràcies. En Jordi Martínez Ferrà. A la Clara Go. A l'Anna Campmany. Al Roger Tallada, que ve per l'Amic Invisible. A l'Albert Berlanga, que és un nou mecenes. En David Solsona, que també ve per l'Amic Invisible. O sigui, a tots ells, moltíssimes gràcies per collons. Ser nous mecenes de Mossega la Poma. M'han fet... Bueno, no us sí, puc sí. Dir la il·lusió que m'ha fet veure tanta gent, dir, però que se me acaba el listado, que no me llega más, que tengo que hacer scroll para ver los nuevos mecenes. Bueno, va.
Impressionant.
Molt bé. Vinga, guanyadors de subscripció premium per un any a Wikiloc. Vale? És un sorteig que hem fet dins dels mecenes. Recordeu que teníem 5 subscripcions premium per un any donades per la gent de Wikiloc, que per cert busquen desenvolupadors amb iOS. Si voleu, escriviu currículum. Són molt bona gent. Vale? I són els següents. Contactaré amb vosaltres perquè us haig de demanar el correu amb el qual esteu, si és que esteu, que suposo que sí, donats d'alta a Wikiloc, perquè ells us tramitaran la subscripció premium. I si no ho sou, em dieu amb qui us subscriureu per poder-ho tramitar. Allà van els noms. Enhorabona a l'Adrià Desquens, en Jordi Cicres, l'Oriol Ferrer, l'Eduard Agustenc i en Pere Montpeó. Tots 5 heu guanyat un subscripció a Wikiloc Premium per un any.
Molt bé!
Felicitats!
Molt bé! Bueno, i ara, gràcies a l'Ernest, aquí present, 3 packs de cervesa artesana que van a... Ja veurem com van. Ara no hem decidit com farem l'enviament. Però bueno, tot això ho financia Mossega.
Hi haurà un senyor d'Amazon que el portarà i a més amb un bueno, clatàs darrere...
Més que d'Amazon serà de Aquela o no sé, ja veurem. Però bueno, ja ho farem, ja ens ho buscarem.
Sí.
Doncs els 3 guanyadors de 3 packs de cervesa artesana.
Tomàs, fet Arbúcies, Marc i Miquel Àngel.
I Miquel Àngel. Ah. Fet Arbúcies, amb aigua que baixa directament del Turó de l'Home, però per aquella banda que és la banda que no està contaminada, que no toca els purins de Vic. Sí, perfecte, perfecte. Doncs és l'Antoni Ferrer, l'Oriol Torrent i l'Andreu Bisset. Enhorabona també a tots tres.
Molt bé!
I per si fos poc, guanyadors d'una visita per a 2 persones a una fàbrica de cervesa artesana, bueno, tot això gestionat gràcies a l'amic Carlos Tarlux aquí present, que són, atenció, l'Eduard Pertínyez, el Ferran Escrivà i el Lleir Massana. ¿Vale? Massana, perdó, amb 2 cases.
Molt bé.
Tots 3, amb la persona que vulgueu portar, intentarem, com és una visita, jo entenc que es podria fer cadascú quan li anés bé, però ja que som 3 i que igual traiem el nas al Marc i jo, ja veurem, també.
Exacte, sí. I jo, si voleu. També, exacte.
No, Ernest, no et volem. Bueno, si ens podem juntar una mica ara quan passi la pandèmia, ja buscarem i ho planificarem en temps.
Escolta una cosa,
intentarem que sigui el mateix dia.
Una mica la pandèmia.
No, intentarem que passi una mica la pandèmia i intentarem que, sí. Que poder-ho fer tots els guanyadors i els que ens puguem apuntar, fer-ho el mateix dia. ¿Vale? Però bueno, vosaltres teniu la visita i, atenció, posterior degustació de cervesa amb pica-pica. Ja pica-pica o no, Carlos?
Sí, sí. Bueno, olives i
si no portem
sí.
Nosaltres, escolta. Doncs
vale. Pues olives i patates, pica-pica, mossega la poma època de crisi, ¿vale? Doncs també pels que vingueu en aquesta visita artesana, que és, recordo, Eduard Pertínyez, Ferrà Escrivà i Lleir Massana. Ja us passarem quines dates són i tot el rotllo, ¿vale? Doncs molt bé, hòstia, un munt de premis. La veritat és que molt... Hòstia, Marc, estic... Hòstia, t'aprecio molt, tio, t'aprecio molt. Perquè,
fa il·lusió.
Sí, em fa molta il·lusió. I no anàvem a fer això, anàvem a fer una altra tonteria i al final jo crec que és molt millor...
Fa més il·lusió, això.
Sí, fa molta més il·lusió. Vale, i tinc una petició, una darrera petició. es veu que la gent de Spotify ha començat a generar ratings, o sigui, valoracions dels podcasts. Permet posar estrelletes als podcasts. Això fins ara no ho feia. Va dir, es va comprometre que ho faria el 2021 i ho ha fet gairebé l'últim dia. Vale, de l'any.
Que raro.
Sí, sí. Bueno, doncs jo vull fer una prova. Per tant, tots aquells de vosaltres que escolteu Mossega la Poma a través de Spotify, us demanaria, sisplau, que en aquest programa i tal, quan escolteu el programa, ens valoreu, a veure què va, a veure què passa, vale? Perquè estic fent proves de valoracions. I ja està. Fins aquí la comunitat, els premis...
Que no és poc.
Jo no faria segona part avui. Bueno, la segona part seria tot això que hem dit, vale? I si s'assembla, com tenim moltes propostes abans de tancar el programa... Aniria directament a fer propostes. Doncs vinga, Falca, i propostes.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale. Propostes abans de tancar les festes. Hòstia, tios, he vist el hub definitiu USB-C. Jo havia vist...
Això m'interessa.
Sí, jo havia
que no
vist,
s'escalfi.
Jo havia vist hubs de 3, de 5, de 8, vale? Amb HDMI, amb targeta SD, vale? Però és que aquest hub té 11 ports. 11 en 1. 11. Entre ells, inclou dos HDMI i un VGA de los de antiguamente. Vull dir, brutal.
Los de antiguamente, que està a tot arreu encara.
Brutal. Sí, sí. RJ45, dos slots per targetes, mogollon de ports...
Collons!
Brutal. I
això serà un forn...
Ah, però això, si ho haguessis pagat a preu d'Apple, serien 300 pavos. Però està per 80 sí, i pico a Amazon. I us poso l'enllaç d'Amazon afiliats. Vale?
Pues està molt bé.
Està bé, la veritat és que està bé de preu. Els hubs, si són bons, són cars. Si són baratos, no duren res, o no carreguen res, o no
funcionen.
Però
una cosa, amb el tema aquest de l'HDMI, perquè els hubs aquests porten HDMI, però ara el que mola és el DisplayPort, no? Que és aquell cable que és com un HDMI, però que és... No.
El DisplayPort és el que tenen els Macs.
Moltes teles tenen HDMI, no tenen DisplayPort.
No, exacte, però normalment, per exemple, quan tu et compres una targeta gràfica potent, el que tenen és, venen un port HDMI, només un, i tots els altres, que venen de les dos o tres més, són DisplayPort, que és com aquell, és com l'HDMI, però si l'HDMI fa diguéssim, és un trapezoide, és un trapezoide, el DisplayPort és quadradet per un costat i inclinat per l'altre.
Sí, i després hi ha el mini DisplayPort, que és el que han tingut els Macs fins fa poc.
El DisplayPort, que és el dels Macs. Però clar, a tots aquests hubs USB, USB-C, sempre hi ha l'HDMI, no hi ha el DisplayPort. I no sé si és perquè llavors ja els Macs aquests no admeten més d'una pantalla, o has de ficar-ho en un USB-C diferent.
També hi ha cables HDMI a DisplayPort.
Sí, sí, i exacte. Perquè diguéssim que teòricament tens una certa pèrdua de qualitat, per si hi ha un adaptador. Vale, seguim amb les propostes.
Sí, veig que hi ha adaptadors específics.
Sí.
De DisplayPort a d'això.
Vale, aquesta proposta ens arriba d'en Javier Alemán, que són uns jocs de paraules. Jo hi he vist l'essència d'això, perquè és una cosa que fa bastant de temps que funciona, amb una abella, vale? Una abella és de la mel, que fa com un panell, vale? I és un joc de paraules. I em anava molt bé, això estava en el New York Times, i em anava molt bé perquè a mi em servia per crear, o sigui, tu tenies una lletra central que s'havia d'utilitzar sempre, i al voltant tenies 5 o 6 lletres, i hauries de construir paraules en anglès. Podies repetir les lletres i tal, però sempre havies de fer servir la lletra central. ¿vale? Doncs això ara ha evolucionat i s'ha creat a Twitter i s'ha creat en altres plataformes. Hi ha una que es diu Paraulògic, que està per català, ¿vale? Per poder-ho fer servir en català. I està molt bé perquè així apreneu-vos, feu un joc mental, un esforç mental, rumieu una estona i podeu crear paraules.
I per jugar amb la canalla.
També, exacte. Més coses. En Jordi G ens parla de Des del Sofà. Des del Sofà és una web des d'on es pot consultar l'oferta de pel·lícules i sèries en català que hi ha disponibles a les diferents plataformes. Això vol dir Netflix, Prime, Disney+, Apple TV, Filmin, Movistar... Jo veig les pel·lícules en versió original o les sèries, ¿vale? Haig de dir que moltes, bastantes, tenen subtítols en català a Filmin. Vale, jo penso que és de les plataformes que més cura té del català.
Bueno, és que és catalana, Filmin, crec.
Sí. I, de fet, crec que han rebut un premi, no?, per difusió del català. No sé si és un premi Sant Jordi o alguna cosa d'aquestes. Hòstia, anem a parlar de sexe ara, tios. Atenció.
Vale. Mola.
Ja, veureu com no. Radurdín diu, si us va agradar sexe a Nova York, encara que ho dubto, perquè aquí tots som homes de pèl en pit, ¿vale? Diu, la continuació en Just Like That és molt bona. Deixant de banda el to lleuger de la sèrie original, aprofundeix en les grans pors de les protagonistes. Si us va agradar la sèrie, és genial, i si no us va agradar veure-les passar les putes, té un punt.
Jo em pensava que era una pel·lícula, Sexo en Nova York.
Crec que van fer una pel·li.
Després va ser
originàriament era una sèrie, eh? Va ser una sèrie molt crítica de fa ja uns
sèrie, i després van fer una o dues pel·lícules.
Exacte.
Vale.
Era més bona la sèrie. Però, bueno, per això, no és apta per a homes amb pèls al pit, ¿vale? I aquesta sí que és bona. També d'en Radurdín ens parla que de Dune, que ja ho hem dit moltes vegades, diu, suposo que algú ja ho haurà dit ja, sí, sobretot el Raúl Arribas, que és un gran fan. Diu, però Dune, la nova versió de Villeneuve, és excel·lent. Us deixo la meva opinió en detall en aquest fil a Twitter. Va fer un fil a Twitter. O sigui, jo no sé per què la gent fa fils a Twitter si no fa un post, que és el que és més ràpid, no?
Però, bueno. Sí, bueno, però és que el problema està que...
Com un post, si no té blog.
Costa de tenir un blog. O sigui, la gent no llegeix blogs. La gent no segueix blogs. O sigui, de vegades una cosa és que tu tinguis una entrada bona d'un blog i que o la gent hi arriba per cerca orgànica, perquè estàs buscant el que tu vols dir, o perquè a través d'una campanya de xarxa social algú entra allà dintre. Llavors, qui té una manera, alguna cosa que dir, doncs sembla ser que la manera més fàcil de que la gent et llegeixi i tindre una mica d'interacció, doncs és fer aquesta merda de fils de Twitter.
Però jo penso que és molt millor.
I hi ha gent molt aficionada.
Sí, hi ha gent molt aficionada que està molt, molt pillada amb els fils. Però, hòstia, et crees un blog en WordPress que no costa res, allà ho escrius i fas l'enllaç i ho publiques a Twitter. I, bueno,
suposo
que no és el
mateix. Sí, però a mi em sembla que el que passa és que es llegeixen...
Fa mandra entre un blog
trobar,
i llegir-lo.
O sigui, al final depèn de quin és el resultat que estàs buscant. El problema que tens amb un fil de Twitter és que et durarà unes hores o potser uns dies perquè la gent ho va retuitejant i tot això i desapareixerà. I desapareixerà. I busques aquesta interacció instantània. I en canvi doncs, fas una entrada de blog i 20 anys després encara hi ha gent que se la llegeix i diu alguna cosa. Si és que allò és interessant o algú hi arriba. Sí. Normalment perquè busquen coses. El problema és que ara el que és escàs, Tomàs, és l'atenció. Hi ha una abundància de contingut i el que cal és que la gent escolti.
Encara que siguin 5 minuts. Vale. Seguim parlant de Dune i en relació a l'anterior, l'Andreu Guinares diu, ei, no us perdeu que hi ha un llibre en català de Dune. Hi ha la versió de català que es diu Dune Duna, vale? Diria jo que té aquest nom dual, que és la versió en català de la novel·la original. Vale? I acabem, si no teniu res a dir vosaltres amb altres propostes, amb unes sèries i pel·lis que ens recomanen Ramon Maria Gallard des de Califòrnia. Gràcies, Ramon Maria Gallard, per la xocolata que ens han fotut en Magma i jo, perquè el Marc no n'ha provat.
Molt bona, molt bona.
Sí, és que l'altre dia menjava l'última... Clar, és que no ens veiem a l'estudi. Aleshores no la podem portar a l'estudi.
No hi ha estudi.
Penseu que Que, per cert, vam tenir una trobada, jo no ho he explicat, vam tenir trobada a petit comitè al Toni Wankenovi, el nostre pilot de capçalera, que, per cert, serà propietari de Tesla aviat. ¿Vale?
El... De l'empresa? Jolín.
Sí, sí. Aquí tot va bé.
Toni, no li deixis el Marc. No li deixis el Marc.
No, no, que la rapa. Doncs va estar ell, va estar al Ciner Bof, ¿vale? Que va venir de Carolina del Nord, va deixar l'interior de l'Amèrica Profunda i se n'anava a l'interior de la Catalunya Profunda cap a Lleida i de pas va passar per Barcelona i vam fer unes tapes en un bar fora una terrassa per anti-Covid, sí, bueno, anti-Covid no, però intentant evitar el Covid, i també es va apuntar un amic seu, vale, que estava per aquí, que després se'n va anar en moto i va arribar a casa. Vale? Vull dir que tot va anar bé. Vull dir que les birres no ens van afectar gaire. Que, per cert, vam fer un birra artesana. Vale? I ens ho vam passar molt bé. La veritat és que va estar molt xulo. Bueno, doncs, tornant en Ramon Maria Gallar, sèries i pel·lis que ens proposa per acabar l'any. Netflix ja ha tret la segona temporada de The Witcher. El The Witcher. Vale? L'heu vista, vosaltres, la primera temporada?
Jo he vist la primera temporada i està molt bé. De fet, ja n'havíem parlat amb... Sí. Amb en Raül Arribas. Està molt bé, està molt bé. És una sèrie d'aquestes que estan ben fetes, amb bon pressupost, amb bons actors i actrius, i, escolta, capa i espasa. Capa i espasa, dracs i bruixes, que més vols.
I atenció, perquè d'aquí res, el 22 del 12, possiblement quan escolteu, com avui és dia 21, quan que estem enregistrant aquest últim programa de l'any, quan escolteu això ja haurà passat, el 22 de desembre, si no us ha tocat la loteria, us recomano Matrix Resurrections, diu el Ramon Maria Gallar, disponible a HBO Max.
Demà s'estrena Matrix?
Sí.
Però aquí a Espanya o només s'estrena a Amèrica?
Bueno, com el Ramon Maria Gallar viu als Estats Units...
No, aquí, diria que aquí també s'estrena demà, eh?
Em sembla que ara ja ho estrenen tot arreu, dijous, tota la vegada, perquè és que després està el torrent l'endemà.
Va.
Que jo penso, Marc, que això que acabes de dir és tot clar, si ho estrenes i pagues ja ho veus el mateix dia, no has d'esperar el torrent demà, és que és estúpid, vull dir, al final perden calarons.
Estrena-ho i fica-m'ho a Disney Plus o fica-m'ho a algun lloc on
i
jo pugui
pagar. I què diu, que estarà HBO?
HBO Max. Sí que és.
Mira,
aquesta...
jo estic ara, jo tinc claríssim ara, dic, amb la tele que tinc a casa i el sofà nou que m'he comprat, no tinc necessitat d'anar-me'n al cine a veure pel·lícules. O sigui, estic molt
més
còmode.
Un moment, Marc, abans de tancar. A veure, aquells de vosaltres que encara ens esteu escoltant a Twitch, si teniu una proposta, dieu-la ara. Això no passarà mai més.
O
vale?
Calleu perquè... per
sempre. O si no, calleu per sempre. Esteu... Va, que ara m'ho llegiré. Però digues, Marc, ara des que tens el sofà i la tele...
Anar al cine...
Que tens una tele de 250 polsades?
No, tinc la mateixa tele que tu. La
tele és molt bé, jo estic molt content.
Tinc una LG OLED de 55 polsades, es veu de collons, se sent de collons, i en el sofà i amb la llar de foc estàs de conya. Llavors, jo estic molt d'acord en que la gent es trobi per fer coses, jo què sé, com circ, teatre, música en directe, jo què sé, calçotades, qualsevol cosa que sigui que s'està fent allà i que no es pot fer d'una altra manera, em sembla perfecte. Però anar a un cine, a seure en una cadira, a mirar una pantalla, em miro la meva pantalla, sisplau.
Però està fosc, i pots fer coses al cine. I amb una calçotada no.
Però de veritat... Per
a casa
coses,
també, pots anar...
Tinc un llit enorme, fantàstic...
Bueno, a veure, Ernest, Carlos, teniu alguna proposta vosaltres abans de tancar? Vaig a mirar a Twitch si algú diu alguna cosa. No? No?
Jo sí, que bebeu molta cervesa artesana aquestes festes.
Això mateix, sabia que vindríem així. Doncs a la gent de Twitch no els he donat temps, pobrets, escriure-ho, però un altre dia, si teniu, les podeu fer en directe, les intentarem traslladar. Ernest, Carlos, moltes gràcies als dos. Primer per ser-hi, segon per ajudar-nos a complimentar aquests regals de la comunitat i que també són nostres, vale? Vull dir que molt, molt bé. I a tothom, vosaltres, Magma i Marc també, molt bon Nadal, bones festes, nois.
Bones festes
a tots. Festes.
Audiència, igualment, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies un any més pel vostre recolzament, pel suport.
Està
tot
molt
això,
bé.
O sigui, estem supercontents perquè anem molt bé.
Sí.
Podem fer regals, cobrim totes les despeses de sobres, vull dir que és superbé. I, a més, us sentim al costat, que jo crec que és el més important.
No, serà que ens escolteu, que hi sou i que...
Estava mirant, perquè ara, no sé vosaltres, però jo intentaré marxar uns dies fora, si puc. Faré de Marc i me n'aniré per França.
Clar que sí.
Per aquí a prop, entre Catalunya Nord i Besiers.
Una cosa, és com una proposta fora de temps.
Vale, vinga, va.
A Toulouse, Festival de les Llanternes.
Oh, què és això?
O sigui, sabeu que els xinesos els agraden fer aquells fanalets...
Oh, que bonito.
Aquells fanalets que són com els fanalets d'allò de la... i que els fan de paper d'arròs amb filferros i que representen doncs animals, cases, el que sigui. Llavors es veu que els francesos, els molt malparits, agafen i s'han portat a 85 artesans de la província de Sichuan, que és un lloc on fan el menjar molt picant, i se'ls emporten...
Perdona,
i molts fanalets... I molts fanalets, 85 artesans de la zona de Sichuan, que és una zona on es fan aquest tipus de festivals, que es fan per l'any nou xinès, i el que fan és que en un parc de la vila que està al costat de l'aeroport de Toulouse, doncs allà, en un parc, que hi ha un llac i tot això, doncs munten aquest festival, i llavors hi vas ara a l'hivern, està tot el mes de desembre, però que ja us dic, són 3 hores de cotxe i us ho planteu, i de fet, es pot anar més de pressa, però ja no ho podem.
Això, ja no toca.
I sobretot si anem amb el Tesla d'en Toni, escolta, ens hi plantem en 2 hores.
I, no, bueno, i tens bateria per tornar, vull dir, tranquil.
I tens bateria per tornar. O sigui, bueno, si vas amb 2 hores potser no tens bateria.
Bueno, no flipem,
Depèn de la... Bueno, heu d'anar a la velocitat que marca, sobretot si aneu com jo, que porteu criatures. Però el que... Llavors, ho tenen bastant ben muntat, perquè llavors ja et diuen que vagis a aparcar en l'aeroport, et diuen hi ha un dels pàrquings d'aeroport, el tenen reservat per a l'esdeveniment, allà te fan un shuttle bus que en 2-3 minuts et plantes en el d'allò, has de fer controls de Covid, controls de seguretat, et catxegen, jo volia que em catxessin les dones i no em van voler catxejar les dones, va dir que catxejo, va saber greu, una policia guapíssima, però no va ser possible. I això sí, si aneu-hi ben dureta, perquè si no es munten cues, però el festival realment és impressionant, és molt xulo, i als meus nanos els hi va encantar.
O sigui que, molt bona proposta d'aquestes
aviances. Si voleu fer una escapadeta, sobretot jo que sé, els que esteu per al Pirineu i que podeu travessar en un muntet i plantar-vos allà, doncs escolta...
Això sí, no has avisat, plantes allà i punt o t'has d'apuntar a algun lloc?
No, ho pots comprar, compres les entrades, ho compres tot per internet. És Festival de Deslanternes a Toulouse i està
entre el que és la Catalunya Nord i voltants. És molt recomanable, si voleu fer escapades i veure coses, si no esteu acostumats a fer-ho, jo sí, perquè a la zona de la Catalunya Nord hi tinc molta tirada i vaig sovint, però fins i tot més enllà, passant Carcassonne, anant cap a Besiers, Nimes, hi ha zones molt xules, no només a la costa, sinó també cap a l'interior, més allà del país Qatar i tot això, que estan molt bé, es menja molt bé i s'hi està molt bé.
Es menja de collons. Us acabo de passar el link. El poble és Blanyac, que seria com el Prat de Toulouse. Està just passat a 5 quilòmetres a l'oest de Toulouse, que és l'aeroport. I us acabo de passar la web. Ja veureu que és xulo. I això és això. Però això sí, aneu-hi d'hora, si no es lia les cues, poden ser importants. Vale?
Molt bé, senyors, doncs tanquem aquí la paradeta. Gràcies de nou, Ernest i Carlos, per ser-hi avui aquí. Ens fa molta il·lusió.
A vosaltres.
I merci a tothom, molt bones festes. Ens retrobem el dia 11, com a mínim. És a dir, fins l'11 de gener tanquem la paradeta. Sí, dic com a mínim, perquè si ja aneu al Marc Sanella a esquiar, ja em tornarà a deixar sol, només em quedaré jo i la gata l'altre dia estàvem jo i la gata del Raúl. Pobret. En fi. Apa, bones festes a tothom. Adéu-siau.
Bones festes. Vagi bé. Adéu.
Vale, aturada l'enregistrament.
Mira, que el que s'ha tornat ha marxat, ja no hi és en Carlos per aquí.
Vale. Espera, que li vaig avisar que torni a entrar.
Si pot.
Diu que ens sentia. A veure, esperem uns segons. Sorry, Ernest, que no, això a vegades ens passa.
cosas del directo.
Bueno, tant de problema no n'havien tingut mai, eh? Tenim problemes després de la
postedició. Jo crec que és més connexió, no? Poder, en Carlos, pot ser connexió.
Sí, no sé, no sé.
Té pinta que a internet no li agrada.
A veure.
Això li passa per comprar barato.
Clar. Aquests routers que no són... Espera, que vaig avisar els de Twitch que ja tornem.
Hi havia algú a Twitch?
Sí, sí, el Daniel Turienzo i des de València, l'Òscar Apple, que sempre hi és.
Sempre hi és.
Sembla mentira. I la gent ve a Twitch. Jo encara flipo, tio. No he vist un Twitch... Vale, espera't, no veig aquí el... A veure si veig el Carlos.
Ara el Magma veig jo.
No el veig, tios. Ara veig el Magma. Vale, sí. Molt bé. I ara mateix faig admissió en el Carlos.
Hola.
Ara sí. Ara tenim el Magma i tot.
Ara
hola,
sí?
Magma.
Ai, merda. Ara m'he quedat així del revés. Ah, no, vale.
No, estàs bé.
T'has quedat a quadros?
Vale, sí, no, us veig buscar a vosaltres els quatre quadros aquí. I jo sí.
Vale. Molt bé. Magma, què tal? No sé si ens sent.
Ja ets propietari, Magma?
Ja has signat, Magma?
No. Carlos, no ho has entès.
Fa cara
no
de
no. No ets propietari fins que no has liquidat la hipoteca, eh? I així i tot, quan has pagat la hipoteca i és tot teu, després has de pagar una pasta l'any cada vegada en l'Ajuntament, eh? Que també.
Sí.
Que
jo
tinc una contribució que sembla un lloguer, eh? Que ho saps tu, no? Hosti, com a més de 100 euros al mes de contribució, si fas els números, eh? Dius,
brutal. Magma, ens sents o no?
Sí, ara sí.
Vale, perfecte. Doncs vaig anar-li a gravar, que ja havíem fet la presentació i havíem aturat perquè hi havia problemes de connexió, vale? Continuo. Vale. I no parleu. Vaig a...